I arrenquem ja amb la primera de les nostres seccions, Torn de Guàrdia, Servei d'Urgències Municipal, amb el tècnic Álvaro Gaseni. Álvaro, bon dia.
Bon dia a tothom.
Avui seguim amb aquesta línia que vam encetar ara fa 15 dies, de parlar sobre aquelles urgències més sol·licitades, més demandades al SUM en el 2016. I avui entrem en un terreny una mica diferent de l'habitual, perquè pensem sempre en qüestions molt físiques, i a vegades no pensem en les psicològiques o psiquiàtriques, és a dir, que ens fixem més en braços, cames, cops, ferides, cremades, etc, etc, i no pensem en un dels òrgans que tenim al nostre cos humà, que és el del que menys sabem, que és el cervell. Avui ens volem fixar en tot aquest món psiquiàtric de les urgències, perquè són les segones en posició a les estadístiques del 2016, Álvaro. D'entrada, què són les urgències psiquiàtriques?
Bueno, les urgències psiquiàtriques són les que se presenten dintre del camp de la ment, en aquells factors on la ment no pot o no té els recursos suficients i provoca uns símptomes físics i que aquests es desenvolupen en el transcurs de la vida de cada persona.
Important diferenciar, avui no parlarem de malalties neurodegeneratives, no parlarem d'Alzheimer ni de Parkinson, tot i que poden tindre alguna vinculació en algun moment, sinó que parlarem de malalties mentals, de problemes mentals. I això és important remarcar-ho. Doncs vinga, amb aquest assumpte avui obrim el nostre Torn de Guàrdia. Urgències psiquiàtriques avui al Torn de Guàrdia amb el Servei d'Urgències Municipal. Jo crec que, Álvaro, que possiblement la que més ens passa pel cap, o almenys a mi, són les crisis d'ansietat. I és que no sé si és que això té molt a veure amb la societat que estem vivint, d'anar al límit, d'anar sense parar, i que aquelles persones que s'agobien molt fàcilment, ens agobien per tot, ens preocupem per tot, o això té altres assumptes aquí, hi ha altres components que desconeixem, però serien les més habituals, no?, aquestes crisis?
Sí, crisis d'ansietat serien un dels serveis que més toquem. En referència al que dies, no crec, jo tampoc, és una opinió pròpia i personal, no crec tampoc que sigui una vida que nosaltres vivim al límit. Possiblement a l'Àfrica viuen molt més al límit que
nosaltres. Sí, no parlo en l'àmbit d'estrès, eh?
Sí,
no.
Sí. El que passa és que possiblement tenim menys recursos a l'hora de treballar el dia a dia. I al tindre menys recursos i capacitats, cada cop ens veiem més superats per les accions diàries que vivim.
I a partir d'aquí, clar, entenem que es produeixen aquests processos, que això entenc que es presenten sense avisar aquests tipus de crisis o tenim símptomes abans que poden passar aquest tipus de crisis?
Bueno, a nivell físic, molts cops se produeix per un desajust hormonal, per un desajust a nivell físic. A partir d'aquí, totes les conseqüències del dia a dia, tots els problemes que nosaltres anéssim generant, provoca un, com diria jo, com un excés de preocupacions, de problemes a nivell mental, i que a partir d'aquí degeneren en un dia on ja no pots més i a nivell físic comences a respirar ràpid, veus que tot se'n va a costar avall i es produeix físicament la crisi d'ansietat.
Quan passen aquestes crisis, quins símptomes afecten a l'organisme? Què és el que ens passa a nosaltres? Què és el que fem? Perquè jo diria així que hi ha una respiració molt accelerada, no?
Sí, a nivell...
Molts marejos a vegades...
Sí, a nivell físic el que trobem és un síndrome depressiu, molt de plor, que la persona està molt angoixada, comença a respirar molt ràpid, un atac d'apnea efectiva, i a partir d'aquí el cos, a causa de la respiració ràpida, cada cop se va intoxicant més d'oxigen i cada cop el cos se troba més malament, fins que arriba el mareig o una crisi tetània, que es diu, que a causa de la intoxicació de l'oxigen, de l'excés d'oxigen a causa de la respiració, els músculs queden rígids, amb molt de dolor, i veritablement se ho passen, la gent que ha sofert una crisi d'ansietat se ho passa força malament.
I quan passa això, què és el que podem fer nosaltres per auxiliar aquella persona? Perquè, amb coses físiques, amb cremades, amb ferides i tal, més o menys tothom sap com posar-se en els primers auxilis, però amb aquests tipus de crisis on no sabem bé què passa, moltes vegades dubtem, no?, del que pot estar passant, de si és una crisi d'ansietat o no, o què hi ha. Quines són les recomanacions que ens doneu des del SUM en escala de primers auxilis?
Clar, i a veure, inicialment, la persona que sofreix una crisi d'ansietat, inicialment, se pot confondre tranquil·lament en un atac de cor, en un infart. Molta gent pensa que té una pressió al pit, que li falta l'aire, i inicialment pensa que està patint un infart, però després, quan arribes, ja veus que no és un infart i que és una crisi d'ansietat. Per això que donar auxili a nivell de carrer és molt complicat, perquè els símptomes són molt pareguts en un atac de cor. Però si la persona ja ha sofert anteriorment alguna crisi d'ansietat i ho identifica, se pot fer i es pot ajudar en contenció verbal, ajudar-la a que no es fiqui més nerviosa, a protegir-la, inclús el contacte, abraçar o tocar, ¿vale?, li produeix confort, i sobretot si la persona està ventilant, si està respirant molt ràpid, intentar ajudar-la a que respiri a poc a poc, ajudar-la a que la seva respiració vagi calmant-se.
És els consells més bàsics, evidentment trucar al 977 45 7000, que al final també entenc aquí cal ficar-hi una medicació, no?, per relaxar la persona, que això ja depèn de l'àmbit facultatiu, de l'àmbit dels metges. Crisis d'ansietat, que són possiblement les més vistes, diguem-ne, en temes d'urgències psiquiàtriques, però també al darrere i segueix el tema dels processos depressius, que no és exactament tampoc... o pot anar tot bastant lligat, No explícitament està en depressió declarada, però sí aquelles persones que, entenc, davant d'un fet, davant d'un succés, doncs tenen reaccions negatives, no? Que no poden superar-se, per entendre'ns a si mateix. I aquí hi ha una mescla del que pugui ser depressió pura i dura, però també hi ha una sèrie de factors com temes de medicació, temes metabòlics, que poden influir, Álvaro, a que hi hagi aquesta mena de processos.
Sí, a nivell, en l'àmbit del procés depressiu, podem diferenciar entre la crisi d'ansietat, que la crisi d'ansietat és el procés agut de qualsevol fet que et veus col·lapsat, i en aquell moment no tens recursos propis mentals per a superar aquella acció, i et col·lapses i es produeix una crisi d'ansietat. En canvi, amb els processos depressius, moltes vegades va lligat a una carència o excés d'algun tipus d'hormona. Llavors, el fet de tindre una depressió crònica s'hauria pogut evitar el primer símptoma de que aquella persona no està bé, que té molta plorera, que veu les coses molt fosques, que no pot superar aquell procés de la seva vida, en una visita mèdica, que moltes vegades va lligada en un estigma, no? Perquè vas al metge i fas: és que no em trobo bé, tinc un problema mental. Moltes vegades no es va al metge per por del que diran, no? Si tens una visita mèdica en un facultatiu especialitzat, moltes vegades en unes simples pastilles i uns i uns consells bàsics, aquesta persona se'n podria sortir fàcilment.
Per tant, són qüestions diferents. Entenc que aquí parlem doncs, que no veiem com en una crisi d'ansietat, no? Una sèrie de reaccions en la persona moltes vegades, és a dir, que són més baixons, com diríem, no? És a dir, moments en què el nostre estat anímic està molt baix i per tant doncs, també requerim d'aquesta assistència sanitària, però no parlaríem d'allò de veure una persona doncs, amb forces respiracions i de més. En aquesta línia hi ha un sector de la població amb temes mentals i inclús degeneratius, evidentment, i aquí és on potser barregem els dos conceptes, que són la gent gran, la gent d'avançada edat, que evidentment, doncs, pel tema degeneratiu són el potencial, saben que amb temes de Parkinson potser amb més avançada edat, diguem-ne, doncs, a partir dels 40 inclús ja se'n declaren, inclús gent molt més jove, però sí que l'Alzheimer, que possiblement sigui una de les malalties degeneratives més importants, doncs són d'aquelles malalties que es declaren ja amb una avançada edat, però abans podem tindre símptomes, podem tindre aquells primers brots, podem tindre aquella sensació, i per tant aquí és on potser es mescla, no? I la gent gran el sum i truca bastant, moltes vegades perquè és gent que se sent sola i mentalment doncs, ja té també veu problemes on potser no els hi ha.
Bueno, la soledat implica en tots els àmbits i en totes les franges d'edat pensar molt, li dones molt al cervell i penses molt. I a l'Ametlla, al poble, tot i ser un poble, nosaltres veiem que hi ha gent gran que viu sola, ja sigui per motius personals o per altre tipus de motius, que sí, que la soledat els afecta i molts cops tenim trucades que bàsicament són crides d'atenció, no? Una trucada és que no em trobo bé, però en realitat sí que es troba bé, simplement és tindre el contacte amb algú durant una estoneta. Llavors, se pot emmascarar, se pot camuflar un debut d'una persona senil d'alguna enfermedad degenerativa amb algun procés depressiu o ansiós. Llavors, en aquesta franja d'edat està més complicat dictaminar o arribar a una valoració de que es tracta d'un pacient senil en alguna enfermedad degenerativa o algun procés depressiu, perquè molts cops fan debuts i això provoca un procés llarg que fins que no es veu clar què és o què comporta això...
Costa, no? A vegades, costa, sí. Perquè els primers símptomes són confusos i a vegades doncs, pot ser el que deies, la típica demència senil, o també pot ja tindre una malaltia neurodegenerativa. I per últim, Álvaro, hi ha els intents de suïcidi. En aquesta línia podríem parlar d'altres temes mentals, però i en aquest ordre també en l'ordre d'actuacions, des de major nombre de crisis d'ansietat fins a aquest últim, que sí que és cert que no en patim excessivament, però hi ha molta gent doncs, que arriba a un moment, abans dèiem, vivim amb moltes vegades aquesta societat, vivim amb un estrès constant, i hi ha persones que suposo que no poden arribar a superar una sèrie de problemes i es plantegen aquesta via, el suïcidi. En la trajectòria del SUM us heu trobat molts de casos d'intents, no parlem de que s'hagin finalment suïcidat, però us heu trobat molts?
Sí.
És més sovint del que ens pensem, això?
Sí, és més sovint del que ens pensem englobat amb un poble, no? Si ens parem a pensar que és un poble d'uns 7-8 mil habitants, no sé quant hi ha el padró ara mateix, sí, durant el transcurs d'un any ens trobem de que intents de suïcidi no consumats n'hi ha alguns, i de consumats efectius n'hi ha ben pocs, però acaben passant. Mm-hmm. Sí.
I això entenc que aquí també hi ha un factor que clar, és complicat controlar, no? És complicat analitzar, perquè clar, són les circumstàncies i les qüestions de cadascuna de les persones. Què és el que podríem fer? Un ciutadà que saps que una persona doncs no està bé i que entenc que donar aquell recolzament humà, no? Moltes vegades és que, aquest factor el que fa falta. No?
És que bàsicament és això, a part de l'atenció mèdica, especialitzada com a tal, tindre un confort a nivell social i humà és la base d'una vida més saludable, no? Per motius, cadascú sabrà els seus motius, no? Però a nivell emocional, el fet de tindre un procés de soledat implica que molts cops i petites incidències que no serien res en un altre estat o en una altra època provoquen col·lapsant la ment d'aquella persona.
Doncs és aquest el darrer dels punts en temes de malalties mentals que avui hem volgut parlar. Per cert, ara que parlem d'això, no? Una mica també les depressions i demés, la lluita és important i aquest cap de setmana vam veure a través de la televisió, a través dels mitjans de comunicació, la pèrdua d'un lluitador jove, molt jove, en Pablo Ráez, no sé si ho vas seguir,
sí.
Álvaro, una persona doncs, que va passar per transplantaments, va estar lluitant contra una intensíssima leucèmia, que finalment doncs, va traspassar i que ha deixat un llegat important, i és que va treballar, tot i sabent que les seues esperances eren les que eren, doncs, per salvar-se, i sobretot perquè doncs, la gent es tornés donant de mèdula, la gent tingués consciència de què és el càncer i ho va viure amb, diguem-ne, compartint-ho amb la societat. I per tant, aprofitant aquest espai, que tenim una mica aquest espai de salut, doncs enviar aquest record, perquè de fet, i ara ho vam veure també fa uns dies amb el cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés, que també va dir que els metges li van donar que tenia també no massa esperances.
Sí.
Doncs són persones lluitadores que segueixen i sabent que tenen el rellotge en contra, doncs segueixen endavant, i per tant missatge d'optimisme per totes aquelles persones que passin per moments baixos, que sempre a vegades diuen, sempre s'ha de pensar que hi ha algú pitjor que tu, i a vegades és una bona forma d'animar-se i de reemprendre amb un somriure la vida.
Sí, així és, són parts de la vida que cada un toca viure, cadascú li tocarà la seva, i segons com aprenem esta etapa, podem facilitar la vida de les persones que tenim al costat. Per exemple, en el cas d'aquest noi, ha facilitat que molts malalts de leucèmia puguin gaudir de trasplantaments, que en el seu cas, a causa de la poca consciència que hi havia, se va veure més limitat a l'hora de poder ser transplantat.
Doncs amb aquest missatge avui ens hi quedem. Recordeu, Servei d'Urgències Municipal al 977 45 70 00. 977 45 70 00. Gràcies, Álvaro. I ens quedarà pendent la darrera de les parts. Parlarem del cor. Serà d'aquí 15 dies, al Torre Guàrdia. Gràcies.
Igualment.